El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Les 10 i pràcticament 10 minuts, avui fent tertúlia amb el Manel Manchón, amb el Roger Pidecabanyes, l'Ernesto Kaiser i la Isabel García Pagán. Hem entrevistat la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunilleres, i també qui va ser conseller d'Interior i de Relacions Institucionals del tripartit, Joan Saura. El dia en què la informació ve encapçalada per una de les notícies que us hem explicat des de primera hora, el suïcidi d'un home de 58 anys ahir al barri de Sants de Barcelona, just en el moment en què l'anaven a desnonar de casa seva, del seu pis. Els serveis socials havien demanat que s'aturés aquest desnonament, però el jutjat va tirar enrere, va rebutjar l'informe de vulnerabilitat perquè considerava que no complia els requisits de la moratòria del govern espanyol. Sabeu que el govern espanyol, amb l'estat d'alarma, va aprovar unes excepcions per les quals s'aturaven els desnonaments, en alguns casos molt en concret. Al barri de Sants de Barcelona tenim la Judit Pastor. Bon dia, Judit. Què has pogut esbrinar? Quin és l'ambient aquest matí al barri de Sants?
Bon dia, Laura. Doncs els veïns de Sants estan consternats per la mort d'aquest home de 58 anys. Ens expliquen que vivia al barri des de l'any 2018. Al juny de l'any passat, poc després de l'esclat de la pandèmia, va deixar de pagar el lloguer i a principis d'aquest any el propietari, un particular que també és veí del barri, el va denunciar per impagament. El cas estava ara a mans dels serveis socials de l'Ajuntament, que en van presentar un informe de vulnerabilitat, aquest informe que comentaven als jutjats, però segons el TCJ no reunia les condicions per acollir-se a aquesta moratòria antidesnonaments. Així que ahir, quan va arribar la comitiva davant la desesperació de no poder evitar-ho, es va llançar per la finestra del cel obert. Penseu que el cas d'aquest veí de Sants és la punta de l'iceberg, que és la cara més crua de la crisi de l'habitatge. Només ahir a Barcelona hi havia 20 desnonaments. Al barri de Sants, 4. En aquest cas, al barri els van aconseguir aturar tots, menys el d'aquest home. Des del grup d'habitatge de Sants, el seu portaveu, hem parlat amb el Cesc, ens explica que no en sabien res, perquè molt sovint diu hi ha persones vulnerables que queden fora del sistema i no saben ni tan sols quins recursos tenen al seu abast.
Estem desbordats, tenim moltíssima feina, intentem arribar al màxim de persones i per altra banda, des de les institucions ens matxaquen amb tombar lleis que en principi ens han de protegir. Em falta d'estratègia per tal de poder arribar aquí, hem d'arribar i dir, ei, pareu, això és inhumà, hi ha gent que s'està traient la vida, esteu matant a gent fent-los fora de casa.
Aquest vespre, a 6:45, el grup d'habitatge de Sants marxarà en una columna fins la manifestació que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat davant la delegació del govern amb el lema "No són suïcidis, són assassinats".
Doncs gràcies, Judit. Precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim en línia el jutge titular del jutjat de primera instància número 30 de Barcelona, Roberto García Ceniceros. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, gràcies per atendre la trucada del matí de Catalunya Ràdio. Més va venir al programa ara fa unes setmanes. Des del punt de vista jurídic, aquest cas del barri de Sants, que avui és notícia, si hi havia un informe de vulnerabilitat dels serveis socials, per què continua endavant el procés de desnonament, tot i així?
A veure, sobretot, abans de tot, traslladar el condol i el sentiment de consternació que s'està vivint per tot arreu des d'ahir mateix, ja només des de l'òrgan que estava tramitant aquest cas, sinó fins i tot i sobretot sobre la comissió que estava portant aquesta diligència de llançament, que són servidors públics, que són treballadors, que estan fent la seva feina i que realment es van veure molt, molt, molt tocats pel que va passar. I jo ja sé que això no de cap manera pot consolar ni a les persones allegades de la víctima ni tot el que ha passat, però sí que vull traslladar el missatge de que per part dels jutjats s'està aplicant aquesta moratòria d'una manera molt acurada, molt curosa i en unes condicions realment molt precàries, perquè la informació ens està arribant amb cuentagotes, com es diu, i a més en el darrer moment moltes vegades. Jo respecte d'aquest cas només em puc remetre a la informació que va fer pública el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el dia d'ahir, i sobretot una mica matitzar el que s'ha dit abans respecte de que el motiu pel qual no es va aturar aquest llançament era perquè l'informe de vulnerabilitat no complia els requisits legals. Això no és ben bé exacte.
Com és, llavors?
L'informe de vulnerabilitat és el que és el que informa els serveis socials i, en principi, no és que hi hagi un problema amb l'informe de vulnerabilitat. El problema és que, segons aquest decret de la moratòria, clar, amb l'informe de vulnerabilitat no n'hi ha prou per aturar un habitatge, per aturar un llançament. És necessari que la part presenti al jutjat una sèrie de documentació que està en el propi Real Decret on es està justificant aquesta informació que ve de l'informe de vulnerabilitat. Pensis que l'informe de vulnerabilitat l'emeten els serveis socials, que òbviament, i és lògic, estan recollint la tasca de carrer, que és la informació que estan pogut recabar, però tampoc tenen ni mitjans, ni és la seva feina, estan aquí fent una investigació patrimonial ni laboral de les persones afectades, perquè evidentment ni tenen mitjans ni les han de tenir. És la pròpia part la que ha d'acreditar davant del jutjat. Segons es va informar, aquesta persona tampoc havia prestat el seu consentiment al jutjat perquè el jutjat demanés de serveis socials aquest informe. En realitat, aquest informe de serveis socials es va fer o bé pel propi interessat o no sé si pel seu propi advocat, no sé ben bé qui va moure els fils. El jutjat no ho va poder fer perquè, en principi, el propi demandat, segons ha informat, no havia prestat aquest consentiment. Per això estem treballant moltes vegades d'un dia per un altre, corrent, gairebé de guàrdia, entre cometes, si ens val l'expressió, per poder resoldre aquest tipus de cas, que evidentment al final acaben d'una manera molt trista, i sobretot perquè al final el que estem fent és intentar pal·liar el problema més greu, que també s'estava explicant en el reportatge anterior, de que els serveis socials ara mateix no tenen recursos per resoldre i donar cobertura a aquestes situacions de vulnerabilitat. Al final, la suspensió d'un llançament s'ha d'acordar quan s'ha d'acordar en funció del que diu la llei. Aquí tenim dues parts, tenim una sentència que executar i, evidentment, s'haurà de suspendre sempre que la llei així ho digui i així ho estem complint. Però en el cas de que no es compleixin requisits, la nostra obligació també es continua endavant. I al final, aquí estem parlant d'un cas de, segons ha dit, d'un any d'impagament, que és un any que jo no sé si la persona havia buscat els seus recursos o no, però sí que és molt habitual, perquè és molt habitual que en un any, o fins i tot en períodes molt més llargs, els serveis socials no puguin donar cobertura a situacions de vulnerabilitat i donar a les famílies les alternatives que necessiten per cobrir aquesta situació.
Clar, el que és evident és que al final alguna cosa falla, no? Perquè ens estem trobant, malauradament, amb notícies, per sort, de suïcidis. Aquest extrem no és tan freqüent, hi ha hagut tres casos en els últims anys, però de desnonaments n'hi ha constantment. Per tant, alguna cosa està fallant. Jo no sé si el que va passar ahir referma l'opinió que expressava vostè mateix en aquest programa ara fa unes setmanes, quan es queixava que el legislatiu i l'executiu no estaven fent els deures perquè no es podia resoldre el problema de l'habitatge només suspenent llançaments.
Sí, totalment, i em refermo, i és així. O sigui, de fet, hi ha casos en aquest sentit, en el sentit de la manca de recursos per part de serveis socials, que són molt més dramàtics o molt més cridaners, perquè igual són de temps que són fins i tot molt més temps del que estem parlant en aquest cas concret, del que s'ha publicitat. Al final, la llei diu que els desnonaments s'han de suspendre quan es compleixen determinats requisits. Jo crec que en línies generals els jutjats ho estem complint fins i tot amb molts esforços, perquè a vegades la petició ens arriba a la víspera o el mateix dia i ens hem de deixar de fer moltes coses que igual teníem per agenda per haver de resoldre aquest cas, i jo crec que ho estem complint. Des del SAC, el Servei d'Actes de Comunicació, s'està fent una feinada per poder portar a terme aquests casos d'una manera empàtica i d'una manera curosa. Però al final el que s'ha de dir és que els serveis socials no estan complint la seva feina fonamental, que és donar cobertura, i no per culpa de la gent que està a peu de carrer lluitant i defensant aquestes persones, ni molt menys, sinó perquè ni pressupostàriament, ni legislativament, ni de cap manera s'està pensant en que hi hagi un parc públic d'habitatge prou eficaç, que hi hagi ajudes econòmiques que puguin pal·liar mentrestant les situacions de vulnerabilitat, etc. I estem davant d'una moratòria que en principi ja la tenim pel 9 d'agost de 2021, jo crec que es prolongarà, tot pinta, crec jo, però que sobretot des de que es va posar en vigor tampoc estem veient que, que els desnonaments que estan ara mateix aturats s'estiguin resolent per part dels serveis socials i que s'estiguin donant situacions de cobertura. Aquí només estem aconseguint que la bola de neu cada vegada es faci més grossa. I, evidentment, jo estic d'acord amb vostè. Hi ha una cosa que està fallant. Segurament hi ha moltes coses que estan fallant.
Ara mateix, perquè ens en fem una idea, quants expedients de desnonaments té vostè sobre la taula?
Pues ara mateix la veritat és que no ho sé, però a veure, si estem parlant d'expedients sobre la taula, clar, hauríem de parlar des dels expedients que tenim des de la presentació d'una demanda, que ja estem pensant, ja programant una possible data de llançament, fins i tot dels casos de llançament que ja els tenim aturats o que els estem intentant executar o aturats definitivament fins a la moratòria, que estem parlant de procediments que porten anys. Uh-huh. El problema realment no és els casos que estiguin tramitant a dia d'avui, sinó els casos que estan amuntegant. I aquí fins i tot podríem parlar d'algunes execucions hipotecàries que encara queden que estan aturades, que ara no és precisament el procediment més habitual, però és així, o sigui, més, la sensació que tenim és que és un embús i cada vegada és un tap, i més que la situació del número habitual de procediments que entren o que surten, és més la sensació de col·lapse que tenim.
Uh-huh. És en Roberto García Ceniceros, jutge titular del jutjat de primera instància número 30 de Barcelona. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí de dimarts. Moltes gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostès.